creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de matallar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
A mig matí, sintonia d'Històries del Boi, com sempre amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, molt bon dia a tots.
Què tal, com ha anat la setmana?
Bé, sí, un pedí estreta i sí, aprofitant el temps tant com es pugui.
Molt bé, molt bé. Esperem, doncs, que aquesta situació no vagi passant.
A veure, sembla que hi hagi una petita llum, no? Ja us ho comentàvem ara, ens hi hem d'agafar, no? No hem de pensar que això passarà, com han passat totes les pandèmies al llarg de la història de la humanitat i amb els mitjans que tenim ara. El que passa que quan hi som, se'ns fa molt llarg.
I tant,
però,
que es fa llarg.
Però amb la història del món, són res, un instant, és un bri.
Res, no és res.
Què hi farem, paciència, no ens queda altra, eh?
No. Ernest, avui de què parlarem?
Bé, avui parlarem d'un article que es diu Notícies Rodenques als Diaris, que està signada per la Roser Nogués Marcet.
Molt bé, perfecte. Que vindrà,
que un llapis mai no li buixa sense...
Doncs vinga.
Sí, doncs és això, la Roser va recopilar doncs, de diferents diaris publicats al llarg del segle XX, fins a principis del segle XX, inclús del segle XIX, doncs notícies que on sortia el nostre poble reflectit per diferents motius, no? Des de l'any 1878, que seria la primera notícia que detalla aquí amb l'article, fins al 1934. Clar, i és curiós, no? Un poble petit en aquella època, diminut, no? Que pogués ser notícia als diaris comarcals, provincials, inclús nacionals, no? A nivell de l'estat espanyol. Comentarem totes les notícies que va recollir la Roser. Algunes diran, ostres, això era motiu per publicar en un diari. Les altres, realment, doncs, sí, eren motius molt seriosos i algunes altres, senzillament, curiosos, no? Per exemple, la primera notícia doncs, es va publicar a l'agost del 1878, i a l'últim quart del segle XIX.
Déu-n'hi-do.
I és curiós perquè esmenta doncs, la notícia doncs, que en plena missa doncs, a l'església parroquial, doncs, el capellà de la trona, no? Recordem que la trona era aquell espai més alçat, no? Com una, on el capellà feia els sermons perquè poguessin arribar amb la seva veu a tots els feligresos, no? No hi havia micros en aquella època. Doncs des de dalt la trona es veu que una noia rodenca va arribar tard a missa i el capellà li va fumar una bronca tan espectacular que va sortir reflectit als diaris.
Ui!
Seria curiós, a veure, clar, no esbrina, el capellà inclús no diu qui era, sinó que la Roser ho va trobar amb el rector Eulogi, no? El nom del rector, que es deia Josep Llopis, la noia no ho esmenta ni sabem qui va ser, ni de quina casa rodenca va ser la pobra dissortada, no?, que va arribar tard. Però es veu que li va fer tant, el disgust va ser tan gros que la noia va malaltir, va estar uns dies malalta, doncs suposo, de la depressió que li va produir aquesta broncada pública.
Home, imagina't, i per sortir als diaris.
A dos diaris, no? Un era de caràcter més conservador i l'altre doncs, era més anticlerical, no? Però realment és curiós que, és el que diem, no? Mereixia sortir al diari una notícia així o devia ser molt, molt espectacular aquesta bronca que devia anar al poble ple durant una bona temporada, no ho sé.
Caram.
La següent notícia, que va sortir a diaris ja de l'àmbit nacional de l'Estat, doncs, era l'assassinat de Cal Guibernau, no? Aquest ja era un motiu de pes.
Home,
clar,
això sí, carnassa.
Carnassa, no? Vull dir, avui en dia es ven, i aquella època encara potser venia més, no? Perquè les notícies no arribaven tant com ara que ens venen de tot arreu pels mitjans que tenim. Aleshores, que arribés una notícia forastera al poble d'aquesta magnitud i damunt que et passi dintre roda, doncs ja en diràs. Va ser a l'agost del 1881 que va aparèixer morta doncs, Maria Vallvé Fontanilles a la casa on vivia, doncs, a Cal Guibernau, aquesta casa que està a la plaça de la República, aquesta casa històrica del poble, avui en dia molt deteriorada, a l'espera a veure que s'hi faci alguna actuació, no? Bé, doncs el seu marit, que era Manel Vidal, una noia del poble, que es veu que era l'estanquera, la filla de l'estanquer, que estava allí a la mateixa plaça, i un criat de la casa, una casa benestant que tenien servei, van ser posats a disposició del jutjat del Vendrell, és a dir, van ser detinguts, diu la notícia. Bé, quan va arribar el marit de l'assassinada a casa, no? Doncs, venint del camp, es va fer, doncs, el boig desesperat, no? per aquesta notícia, però van sospitar després que ell podia ser l'autor del crim, i es veu que aquest senyor ja feia uns mesos que havia marxat amb aquesta noia del poble, aquesta estanquera, havien fugit, que veu que eren amants, i van ser detinguts a l'estació d'Altafulla, no? I tornats al poble. També és curiós això, no?, que una parella, diem, d'amants, doncs, que no se'ls permetés, bueno, se'ls permetés que la justícia intervingués perquè fugien. Jo no dic que sigui una situació correcta, no?, que va tenir la dona, es veu que tenia una criatura molt menuda, la assassinada, però abans d'això hi va haver aquesta fugida d'aquestes dues persones. Motiu, doncs, perquè fos sospitós, doncs, el marit d'haver assassinat la seva dona. Bé, van ser posats a disposició del jutjat, aquí ja no especifica gaire gran cosa més. Sabem que va estar empresonat, més endavant va estar empresonat, uns anys tancat a la presó per aquest crim. I aquest crim va donar peu a la llegenda negra de Cal Guibernau, no? Aquella famosa, no?, per qui no ho sàpiga, que diu que al moment que va ser assassinada, aquesta senyora tenia la criatura que li estava donant de mamar, i doncs va posar la mà ensangonada a la paret i va quedar, doncs, la seva petjada de la mà a la paret, doncs, de Cal Guibernau, d'una de les parets, i que aquesta taca mai més va marxar de la paret, tot i que la netegessin, la rasquessin i fessin el que volguessin, va quedar perpètua allí. Cosa que desmentim els que em coneixem bé la casa, sí. Els que hi vam anar a l'escola durant molts i molts anys, que allí no vam veure mai cap taca ni res que s'hi semblés de sang, eh? Però bé.
Però són llegendes urbanes.
Exacte. Allò que fa... És bonic explicar nits d'hivern, de foscor, una mica de tormenta,
clar,
no?
Clar, home, clar, això d'un ambientillo.
Clar, exacte. Tots els pobles la tenen i roda,
sí,
també.
Sí,
molt bé. Una altra notícia que es va publicar, aquesta ja a principis, molt a principis del segle XX, el 1901, al diari Lo Camp de Tarragona. I aquesta la podien qualificar una miqueta com la precursora del boi, no? Ja l'explico per què, no? Perquè no és una notícia que es va produir, és el que explica, no es va passar el 1901. Ho explica el rector del poble, que ho va recollir de la veu d'un rodenc molt vell, d'unes d'aquestes històries que venien, doncs, de boca a orella, de pares a fills, no? Doncs aquest rector va parlar amb un vellet del poble que li va explicar la història de la boja de Barà. Una història que va passar, doncs, al segle XVII, el 1600 i enllà.
Caram.
Clar, doncs aquesta història, evidentment, va anar passant de generació en generació, i aquest rector, doncs, la va recollir i la va publicar, doncs, al diari aquest, Lo Camp de Tarragona. Gràcies a això sabem el que va passar, doncs, a Barà, doncs, amb la història de la boja. Per tant, podríem dir que aquest rector va fer treball de camp i gràcies a això sabem, doncs, aquesta història que ara us comento, no? Bé, doncs, explica, doncs, que, evidentment, a Barà, al turó de l'ermita, a baix, a prop del Roquer, de les Roques, hi havia una caseta que era on vivia, doncs, aquesta senyora, que no posa el nom, amb la seva família, el seu marit, dos nois i una noia, els seus fills. Vivien allí, se suposa que hi hauria alguna altra casa. Explica el rector que el 1901, doncs, que encara es veien els fonaments mig amagats entre la bardissa d'aquesta edificació. I llavors s'explica, doncs, que aquesta gent era pescadors, no? I aquest matrimoni, doncs, va morir el noi, l'hereu, i la noia de tisis de tuberculosis amb un breu espai de temps. Aleshores va marxar l'altre noi, tinguent por, doncs, que la pogués afectar amb ell, també va fugir, va marxar del poble, va deixar la família, el pare i la mare. El pare, diu, ja malalt, 60 i pocs anys, clar, aquella època, el segle XVII, 60 i poquet, eren ja vells, avui,
sí,
en
clar,
dia no es faltaria,
abans, sí.
Que no ens diguin, de cap manera. Doncs va deixar, doncs, els pares. El pare va morir, també va quedar la dona sola, la dona no va poder suportar tant de dolor en la mort dels dos fills i del marit i van embogir. Van embogir, era pacífica, no feia mal a ningú, la gent la podien veure asseguda pels camins, capficada, la gent l'ajudava, li donaven menjar, li deixaven i ella anava fent el que podia doncs, per sobreviure, però dintre del seu món. Bé, va haver un dia, una nit molt tormentosa, la mar molt rebrinculada, no? Aquí a sota les roques de Barà. Ella, doncs, pensant que podien tornar doncs, el marit, els fills, des del mar, s'estava allí a les roques, mirant, i es veu que va tornar el fill que havia marxat, va tornar doncs, aquella nit. I veure sa mare just damunt de les roques, va pensar, se l'emportarà l'aigua, la vaig a salvar, no? Ella, al veure el fill, encara es va esverar més. Va vindre una gran onada i se'ls van portar tots dos. És a dir, que tots dos van morir, diem, fets molt bé contra les roques de Barà.
Caram.
Vull dir, una història tràgica.
Molt tràgica.
Sembla una història de Shakespeare, que no queda ni l'apuntador.
Sí. Mare meva.
Des d'aquell dia, doncs, aquella caseta ningú s'hi va acostar, pensant que era, que diguem, que estava maleïda, a poc es va anar envaint. Doncs de bardisses, es va ensorrant, les bestioles hi van evitar, fins que va quedar només els fonaments. Per tant, aquesta seria la història tràgica, molt tràgica, de la boja de Barà i la seva família. Podem donar com a certa? Potser sí. Potser està, diguem, quan passa de tantes generacions, es va, diguem, variant, emergent la història, no? Però quedem-la com a certa, seria una de les històries que haguessin quedat a l'oblit si no hagués sigut aquest mossèn, no? Mossèn Anton Torrent, que la va recollir i la va publicar. Mm-hmm. Per tant, doncs, bé, no diem que és bonic, però curiós.
No, clar, curiós.
I tant.
Bonic, no?
I tant. L'altra notícia, el 12 de novembre del 1903, el Diario de Tarragona, que encara existeix.
Per tant, un dia com avui.
Ah, i tant. I tant, no? I tant, sí. Guaita, 1903, doncs, 117 anys, no?
Sí, gairebé res.
117 anys, ostres, noi. Doncs sí, aquest dia, doncs avui fa 117 anys que es van inaugurar les obres de l'Empalma, que diem a Roda, no?
Mira.
És a dir, de la carretera que uneix Roda fins a la 340, la carretera reial que dèiem abans, i també la carretera que anava des de Roda fins a l'estació de tren a un quilòmetre, eh? L'estació de tren que tenim a un quilòmetre direcció Tarragona. Aquest dia es van inaugurar aquestes dues infraestructures, no? Dues carreteretes senzilles, asfaltades, per aquell moment devia ser una gran obra. Avui en dia, evidentment, s'han eixamplat, no té res a veure, eh? No existeix la de l'estació, està canviat. Bé, doncs aquest dia es va inaugurar, siguin alcalde de Roda, Manel Virgili Pasqual, de Cal Gassó, que va ser batlle de Roda diverses vegades. Ell mateix, l'alcalde, es va encarregar de fer una carta al director del diari perquè publiquessin aquesta notícia. I el diari li va publicar la carta tal qual. No es van ni molestar doncs, a agafar la notícia i publicar-la doncs, com si fos un periodista de la casa. No, el senyor alcalde envia això, ho signa el senyor alcalde i tal, no? Explica, doncs, que això, doncs, que es va inaugurar, que van celebrar, doncs, la festa amb un dinar al saló del restaurant. Se suposa que és el restaurant de l'estació, no?, perquè és l'únic que hi havia en aquella època al poble de Roda, no n'hi havia pas cap a dintre el nucli antic, i amb l'assistència de moltes autoritats provincials, etcètera, i els rics del poble, que ho anomena com els mayores contribuyentes, és a dir, els rics, els mayores contribuyentes són els que tenien més calés, evidentment, i també molts veïns del poble. Va ser una gran festassa, que es van tirar 25 morterets, no?, coets i tal. I, bueno, i aquí doncs, queda també reflectir, no?, la notícia, amb la presència doncs, també del governador civil, etc.
Molt bé.
Una altra també bonica, que és el dia 15 de maig de 1924, que es va celebrar la festa de l'arbre a Roda. Clar, això podia quedar, mira, com una notícia, com se celebra doncs, qualsevol acte un cop l'any. No, perquè aquell any la festa no hi ha constància que s'hagués fet cap més anys, la festa de l'arbre, però precisament aquest any, el 1924, es van plantar els pins de la plaça dels Pins i els eucaliptus del replà.
Ah, eh?
Per tant, aquests pins des de l'any 1924 tenen 96 anys.
Només.
Per tant, d'aquí 4 anys potser haurem de celebrar el centenari dels pins,
clar,
de la plaça dels
sí.
pins, dels
que,
sobre,
sí.
dels que han sobreviscut, perquè no hi són tots, no? Alguns van morir pel camí.
Sí.
També es va fer aquesta festa de l'arbre, van assistir diverses autoritats de Tarragona, l'alcalde, evidentment, el senyor rector, mossèn David Pujol, el jutge, el fiscal, el cap del sometent local, i els principals propietaris, no? Els rics del poble. És a dir, com a la tribuna d'honor, i després la plebe, el poble rodenc, doncs no vull ser dolent, però vull dir, sempre és així, sempre serà així.
Sempre serà així.
Sinó que avui en dia els majors contribuents ja no figuren a la tribuna, estan barrejats,
sí.
qui vulgui assistir, doncs amb el poble en general. Van cantar himnes els nois, els nens i les nenes de les escoles, que els hi van ensenyar doncs, els mestres, el Joan Targ i l'Antoni Virgili, van recitar poesies, no?, rodencs, que hem conegut, que, clar, evidentment són morts, no? Per exemple, Josep Morros Boronat és l'avi del Ricard, no? Del nostre amic, col·laborador, l'arxiver, no? Que és col·laborador del BOI, doncs el seu avi va ser un dels nens que va recitar doncs, algunes poesies, entre altres rodencs i rodenques, Els convidats de fora van ser obsequiats en ram de flors i també, com sempre, ja es feia aleshores un petit refrigeri.
Home, això no pot faltar.
Això no pot faltar. Èxit, si vols èxit en una qualsevol inauguració o celebració, un petit refrigeri, perquè això de halar, sí. de menjar, ens agrada a tothom.
Sí, sí, és així.
I qui digui que no, és mentida.
És mentida.
Perquè jo sento gent que diuen, jo de menjar és que no donaria un pas, però quan els hi poses el que els agrada al davant, ho devoren.
Són els primers.
Ah, que sí?
Sí, sí.
No me creo anar, que dirien.
No, no, no. Exacte.
Doncs les senyoretes, van servir senyoretes de roda, que aquí el diari ho explica, l'Inda Senyorites, aquella prosa tan florida que escrivien abans,
ben
no?
Ben mudades i ben guapes. Mudades,
clar, i el diari ho descriu d'aquella manera tan així, tan de l'època, doncs, no? Sí. Bé, inclús aquí es anomena tot a les poesies una per una, qui les va recitar, etcètera, no? I de les senyorites que van repartir la merienda, després els hi van fer amb els nens...
La merienda, clar.
La merienda, sí, devia ser la tarda, Devia ser la tarda. Inclús va vindre una música del Vendrell, no? Devia ser alguna orquesteta, alguna copla del Vendrell, i llavors ja parla això dels pins, a la plaça dels pins i l'eucaliptus, doncs a baix del replà, que també em sembla que només en queda un d'eucaliptus ja, I llavors al final, doncs, van fer preguntar als escolars, no? Van preguntar, prometeis cultivar los árboles, prometeis tener amor al pájaro, no sé quin pàjaro
Amorat.
Era. Sí. No crec que fos cap pàjaro de roda.
No sé, amor al pàjaro.
Que fos un d'aquests senyors primers contribuents, no sé.
Potser ja hi havia els colors.
Ostres, el campanar segur.
Llavors, pot ser.
Clar, no ho diu quin pàjaro, diu el pàjaro. Diu a los pájaros, al pájaro.
No, al pájaro.
I diu, prometeis respetar a los ancianos. Van preguntar i ells devien estar ensenyats, doncs, que sí, prometeis.
Van dir que sí a tots.
Segurament que sí. Ja estaven ben ensenyats.
Sí.
Una altra, dues notícies més. Una altra notícia és ja el 24 de juliol del 1932, que també és curiosa dir, també és notícia, això. Els primers branejants, és a dir, no els primers, l'arribada dels estiuejants a Roda, no? Vull dir, era notícia que vinguessin la gent, la majoria de persones, estiuejant, evidentment Roda era petitet, i qualsevol foraster que vingués a passar una temporada, ostres, vestia, no?, omplia, i devia omplir tant que va ser motiu doncs, que es publiqués inclús el diari, no?, La Vanguardia, tot just, vull dir, no un diari, ja, un patufet de per aquí, no, La Vanguardia, va publicar, que havia fet molt mal temps, havia plogut molt, i inclús havia retrasat les feines del camp, no? de la sega, sobretot del cereal, que es feia en el moment de recollida de l'estiu, i això també va retrasar aquest mal temps la vinguda doncs, dels estiuejants cap a Roda. Devia ser tan espectacular el temporal doncs, que no van poder arribar als dies previstos. Anomena, doncs, els estiuejants, les famílies que van vindre aquell any a Roda. Realment són famílies que hem conegut, que hem conegut i encara venen els seus descendents, la majoria a Roda, que són els que diem els estiuejants amb més pedigrí, no? Sense sorna i en el bon sentit. Els primers que van saber trobar en Roda, doncs, aquestes virtuts de poble turístic que ara està tan valorat per tot arreu. Mm-hmm. Evidentment, en aquella època era amb una altra visió, més tranquil·la, més de poble, més contacte doncs, amb els veïns, que va fer que realment tota aquesta gent fos molt estimada pels rodencs, i els rodencs també rebessin i estimessin molt aquestes famílies. Per exemple, la família Ribes, que tenien i tenen la casa al carrer de les Flors, encara venen els nets o besnets, ja dels primers, o la família Martí, els germans, mm. Joan i Antoni, que són, bueno, són rodencs, devien viure fora i venien a estiuejar doncs, a les cases que hi ha a la cantonada aquí de la via, del carrer a les Flors en carrer Valls, i les cases també doncs, del carrer Vendrell, de les Viudes Martí, carrer Vendrell, carrer Nou, no? Les cases que avui, unes de Cal Niceto, per exemple, l'altres del Balmes, venien a estiuejar doncs, aquí amb la seva família. Parla de la família Roca, la família que va estar molts anys al xalet, no? Quan vam comentar fa poques dies el xalet, sí. Aquest que ara és un bloc preciós de pisos, quan abans hi havia aquell xalet, ara això sí que ho dic amb ironia, perquè en dol...
Que no em diguis, que ho
dius. Sí, suposo que pel to s'ha vist, no? Els rodencs ens ha dolgut molt que desaparegués aquell espai tan bonic per posar-hi doncs, aquest mamotreto de parets de cases. Vull dir, realment és així, han salvat dues reixes, però a mi no em val. No. Potser s'hagués hagut d'actuar d'una altra manera, si aquest l'Ajuntament ho hagués pogut adquirir, no ho sé, jo tampoc no m'hi vull ficar, no? Aquesta gent tenia aquest xalet, van vindre a estiuejar ja, venien en aquesta època, ho vam comentar fa poquets dies, no?, que primer anaven de lloguer, i fins fa poquets anys que es va vendre i van construir això. Els descendents d'aquesta família encara segueixen venint molts al poble i possiblement alguns tenen algun piset dintre del que havia sigut la seva antiga, sí, sí. Seva antiga petita mansió, no? Bé, doncs també parla de Magí Mercader, que era un noi de Roda, de Cal Boter, que estudiava música al Conservatori del Liceu, mitjançant el seu talent li va descobrir el capellà, mossèn David, i quan venia a l'estiu, retornava a la casa dels pares, doncs també va ser notícia doncs, que entre els estiuejants doncs, també que vinguessin, que vingués a Roda. La família Mateu, que aquesta família eren els propietaris de la masia de Calpiles, malauradament quasi enderrocada, la que està junt a l'Arc de Barà, cara a Barcelona sí. A l'esquerra. Realment és una masia, havia de ser una masia impressionant, no? Jo hi anem a caminar força sovint amb moltes edificacions, que eren la casa Pairal, bueno, la casa senyors, els dels masovers, hi havia els corrals, realment havia de ser maca perquè sí, un camí de xipresos per arribar i... Aquí també hi ha familiars que viuen a Roda encara, d'aquesta, de Cal Mateu Canela, de l'arquitecte Canela, no? Parla tota aquesta colla de gent doncs, que eren els primers estiuejants i que al final van arrelar a Roda. Inclús parla de Josep Mercader, que també feia el servei militar de Ceuta, que també li devien donar permís. Bé, i després ja fas menys una miqueta, aprofitant doncs, que cara a la Festa Major es muntaria un embalat de Molins de Rei, no? L'empresa de Molins de Rei, l'orquestra, llogaven l'orquestra als Nois d'Olesa per 3 dies, i gralles i tal. I bé, i llavors parla d'unes obres, les obres d'instal·lació de la canonada de ciment que conduiria les aigües des del seu naixement, doncs a Cal Llorenç, des de 5 quilòmetres, fins a Roda. Fins aleshores l'aigua anava doncs, per canaleres descobertes, pel rec descobert, amb el perill que això suposava d'enverinament, que caigués alguna bèstia insalubre, no? Aquest any doncs, van fer aquestes canonades que garantitzava doncs, que l'aigua arribés a Roda en millors condicions. Jo no diré que potser les 100%, però per l'època eren les millors condicions. Molt bé, i l'última notícia que esmenta, la Roser que ha recollit, és la mort de mossèn David Pujol, aquest rector que m'ha anomenat moltes vegades, no?, al llarg dels bois i al llarg de moltes converses que hem tingut, no?, fent referència als articles. El 12 de gener de 1934, diversos diaris doncs, es van fer ressò de la mort d'aquest emblemàtic rector, possiblement el més emblemàtic que ha tingut la parròquia de Roda, el més recordat, perquè amb els anys que fa, la gent gran, tothom encara el recorda, i els que han vingut després, de la seva memòria, també en fem referència. Mossèn David va morir de pulmonia, va agafar una pulmonia, en aquella època qui agafava una pulmonia era molt complicat que se'n sortís. Veu que va casar una parella, un noi i una noia de Roda, que en aquella època es casaven a la matinada, això no ho poso al diari, El boi es casaven molt aviat en aquella època, era un dia d'hivern, sí? Va morir el 12 de gener, havia de primers d'any, es va casar a la iglesia gelada i amb això ell no es trobava bé, es va casar i d'aquí va venir la pulmonia i ja no se'n van sortir. Mm. Per tant, aquest capellà que va crear una escola de música, va crear una orquestra, un cor, etc etc, ens va deixar. I a Roda, li va fer un enterrament, doncs, a l'alçada de les circumstàncies, no? Evidentment, es va fer l'ofici, el funeral, a les 9 del matí, es va passejar les seves despulles per tot el poble en processó, seguit de la seva orquestra, i hi va ser enterrat al cementiri de Roda. Ell es va enterrat i està enterrat. Es pot veure encara el nínxol que té la pedra, encara doncs, mossèn David Pujol. Vull dir, es fa esment d'això, doncs, no? Aquest rector que era nascut al Pla de Cabra, recordem que el Pla de Santa Maria, com es coneix avui, en aquella època es deia el Pla de Cabra. La gent del Pla no els agradava gens aquest nom i van demanar doncs, si podien canviar i se'ls va canviar. També tenim Cabra del Camp, no? Sí. Que avui en dia s'anomena igual. I avui en dia, si es dies Pla de Cabra, no crec que ningú hagués tingut cap problema.
No,
però abans la gent també era, per certes coses, una miqueta animalots, també. Per dir-ho d'alguna manera, avui en dia no s'és animalots, és animal total ja, per altres, Ja ens entenem a vegades que hi ha situacions que, bueno, és igual, no? Bé, doncs, i fins aquí, doncs, ja no hi ha cap més notícia esmentada per l'article. Però realment és molt interessant, que sortíssim per qualsevol motiu d'aquests, però són coses que han quedat, doncs, si més no, reflectides doncs, per la posteritat, no? Alguna notícia no la sabríem si no hagués sortit aquí al diari.
No, evidentment.
Com la boja, com l'esbroncada de la noia aquesta.
Molt bé.
Doncs,
Ernest, moltes gràcies i tornem la setmana vinent.
Això mereix fer la setmana que ve.
Que vagi bé.
Vinga, igualment. Adéu. Adéu.